Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT avalen el nou paquet de mesures anticrisis del govern espanyol, però amb matisos. Comissions dubta que es puguin controlar realment d'aquesta manera els preus i la UGT demana que les mesures siguin més redistributives. El secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, les ha analitzat avui a la xarxa.
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer. Ho hem vist amb el preu del gas, no? Que on són potser menys els actors, però bàsicament hi ha també figures fiscals, no? Que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta aquest increment de preus, no?
És dimecres 28 de desembre de 2022 i tenim més titulars. La plataforma Transforma la Salut reclama al departament que vetlli pels drets de les persones trans d'acord amb l'actual model d'atenció al col·lectiu aprovat el 2017. Marc Pijuan.
La plataforma denuncia que el compromís adquirit amb el col·lectiu fa 5 anys no s'ha complert en molts sentits, com ara el desplegament territorial de les unitats trànsit. En parlarem de seguida amb la seva portaveu, Lina Molero.
Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat, executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Ronda Nord del Vallès, el Hard Rock, i a no saltar-se al marc legal vigent.
Mantindrien els impostos com estan i proposen una comissió per controlar cada 2 mesos el nivell d'execució de l'acord. Avui ho han presentat al govern.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'acte sexual que va tenir lloc ahir a la discoteca Guaca situada a Sant Quirze del Vallès en plena pista de ball.
El vídeo en què es veu el menor d'edat realitzant una fel·lació es va difondre a través de les xarxes socials.
En cultura, l'Ets Festival de l'Hospitalet de Llobregat ha anunciat els darrers grups que se sumen al cartell de la propera edició.
Morgan, Pol Batlle i Rita Payés, Cariño, Àngel Estanys i Elefantes completen el cartell d'una edició que se celebrarà del 3 de març a l'1 d'abril a les 4 sales de concerts de l'Hospitalet.
En esports, a la Lliga Le Plata de bàsquet, darrera jornada de la primera volta de la competició. Joan Barberà.
El Salou i l'Hospitalet es veuen les cares. Interessant duel català. El Cornellà rep el Palma, el Prat el Benicarló i el Mollet juga a Cartagena tots els partits a les 8 del vespre.
Fem un cop d'ull a aquesta hora també al temps que ens espera per les properes hores, que en teoria ha de venir sense massa canvis. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta jornada de dimecres continua l'estabilitat dels darrers dies i això es tradueix en domini de l'ambient assolellat a pràcticament tot el país. I diem pràcticament perquè encara a hores d'ara s'observen alguns bancs de boira en algunes fondalades de l'interior, que aquest matí eren presents, per exemple, a la Plana de Vic, també a la Conca de Tremp, el Pla del Bages, Vall de l'Ebre i també el Pla de Lleida. Aquestes dues darreres zones de ponent són on creiem que les boires, els bancs de boira, siguin persistents durant pràcticament tot el dia. A la resta del territori, el que dèiem, domini de l'ambient assolellat, amb temperatures que seran una miqueta més baixes que la jornada d'ahir dimarts. I les màximes, en principi, no creiem que vagin més enllà d'aproximadament els 18-20 graus, sobretot a punts del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Doncs ja ho sentíeu, boira ponent a la resta del territori, sense gaires canvis. Al control de so tenim l'Eloi Manent, a la redacció coordinant Marc Pijuan, i qui us parla, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho dèiem en portada, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT avalen el nou paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, però amb matisos. Comissions dubta que es puguin controlar realment d'aquesta manera els preus i la UGT demana que les mesures siguin més redistributives, o sigui, més proporcionals en funció dels ingressos de la ciutadania. El secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, les ha analitzat avui a la xarxa, l'ha seguit la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
Bon dia. Hi ha mesures importants entre les aprovades ahir pel Consell de Ministres i altres que cal veure com es traslladen a les parts implicades, per exemple, a les grans empreses distribuïdores. El responsable d'Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, demana que la reducció de l'IVA dels aliments bàsics no reverteixi en l'augment dels beneficis d'aquestes companyies, sinó únicament, diu, en l'estalvi del consumidor. Bellera ha afirmat a la xarxa que és difícil controlar els preus, però no impossible.
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer. Ho hem vist amb el preu del gas, no? Que on són potser menys els actors, però bàsicament hi ha també figures fiscals, no? Que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta aquest increment de preus. No? El que hem vist al llarg dels darrers mesos és que l'increment de preus no s'ha produït per un increment del que són els salaris, sinó s'ha produït bàsicament pel manteniment del que són els marges de benefici de les empreses, especialment de les grans empreses, en una situació on s'han incrementat moltíssim els preus energètics. No?
Des de l'altre sindicat majoritari, la UGT, el secretari general de Catalunya, Camil Ros, ha dit que les mesures generen dubtes. Considera que no s'haurien d'abaratir els aliments a les persones amb rendes elevades i proposa fixar un topall màxim als preus dels productes bàsics i dels carburants d'una manera temporal. Encara en el capítol econòmic i en relació a les pensions, Ballera de Comissions Obreres considera prou important la segona fase de la reforma perquè hi hagi un consens màxim i l'acord, ha dit, pugui arribar al gener. Ballera nega que perillin els fons europeus Next Generation si s'ajorna l'acord fins al principi d'any.
Gràcies, Maite. Així és com ho veuen els sindicats majoritaris. Ara volem saber també com es valoren aquestes mesures a peu de carrer. I per fer-ho ens hem acostat a una benzinera de Tortosa i algunes fleques del Vallès Oriental. Ona Codinenca, Roger Rams, endavant.
Escoltem com valoren l'entrada en vigor d'aquestes mesures a algunes de les treballadores del sector forner del Vallès Oriental amb qui hem pogut parlar.
Jo suposo que això és, pel meu parer, és una, per tapar una mica, no? Que jo crec que això anirà, o potser serà pitjor després.
Per
una cosa intermitent, no? Que parem aquests 6 mesos i potser d'aquí 6 mesos perjudicarà més.
Doncs encara no sabem com pot afectar, ja que no ha passat mai, i a partir d'ara hauríem de modificar els preus i veure si això afavoreix els clients o el que fa disparar els preus.
Com hem pogut copsar, el sector ho veu de moment amb incertesa i amb els ulls posats a com això pot afectar els preus dels seus proveïdors ja disparats avui durant els 6 mesos que ha de durar aquesta mesura.
I per saber com valoren els ciutadans la supressió de la bonificació dels 20 cèntims pel carburant, connectem amb els companys de 21 Ràdio que s'han desplaçat a una benzinera de Tortosa. Caterina Avinyó, què us han dit?
Hem parlat amb clients d'una gasolinera de Tortosa amb bastanta afluència de gent durant el matí, però el motiu que ens han donat per plenar el dipòsit no ha estat la fi del descompte.
He vingut doncs, perquè a més estava acabant el gasoil i abans de quedar-me sense, he vingut a omplir.
No, simplement ara bueno, em feia falta picar-ne i bueno, he vingut prenent això. I aprofitant també, claro.
La població creu que seria millor que la mesura continués vigent.
Pues que fiquin unes altres, perquè si no tenen cara en patir elèctric.
Bueno, pues millor que continuessin, però, en fi, anirem passant com poguéssim.
La mesura continuarà vigent per al transport professional de carretera, per a l'agricultura o la pesca.
Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat a executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Ronda Nord del Vallès, el Hard Rock, i a no saltar-se al marc legal vigent. Mantindrien els impostos com estan i proposen una comissió per controlar cada 2 mesos el nivell d'execució de l'acord. Avui ho han presentat el govern i la Mont Carvajal ho ha recollit. Mont, bon dia.
Bon dia, Sònia. La portaveu parlamentària socialista Alicia Romero ha detallat la proposta que han fet arribar al govern per signar un acord pressupostari avui mateix, ha dit, si el president aragonès ho volgués. En infraestructures passen per tirar endavant el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Pot ser centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou, com pot ser la Ronda Nord, el Vallès Occidental, projectes que a més tenen el suport del territori, però també del Parlament de Catalunya, perquè s'han aprovat aquí.
El PSC controlaria cada 2 mesos el nivell d'execució dels pressupostos i d'altres acords.
Qualsevol acord que prengui no contravingui el marc legal vigent ni l'ordenament. Aquest és un tema important per nosaltres. El govern de la Generalitat així també es va comprometre amb el govern d'Espanya amb una taula de diàleg, amb un dels acords de la taula del diàleg, i nosaltres volem que també consti així en el nostre acord.
Els socialistes recorden que tenen el mateix pes que el govern, 33 diputats, i malgrat l'executiu ja compta amb el suport dels 8 diputats dels comuns, la negociació entre ells i Esquerra ha de ser equilibrada i en cap cas una adhesió.
I encara en clau política, el govern espanyol invertirà 3.500 milions d'euros en polítiques de promoció de l'ocupació infantil. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant el balanç del primer any d'implantació de la reforma laboral. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Yolanda Díaz ha tret pit de tot el que la reforma laboral ha aconseguit en un any, com la xifra més alta de la història d'assalariats indefinits, gairebé 14 milions de treballadors. També la taxa de parcialitat més baixa des de 2010 i la taxa de temporalitat més baixa en 15 anys. La ministra s'ha congratulat d'haver arribat per primer cop a la història els 20 milions i mig d'ocupats i els 3 milions de joves menors de 30 anys treballant, la xifra més elevada en 11 anys. Ara bé, la taxa de temporalitat juvenil, malgrat reduir-la, encara es troba en el 45%. Per això ha anunciat una inversió de 3.500 milions d'euros en polítiques d'impuls a l'ocupació entre els joves. Així ha valorat els èxits assolits en la reforma laboral la ministra de Treball i vicepresidenta del Govern.
Creo poder afirmar hoy que este es el gobierno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sí, es el gobierno para ellos y de ellas. Y nos queda mucho por hacer, querido Joaquín, pero créanme, vamos a seguir mejorando la vida de la gente.
Segons Yolanda Díaz, la implantació d'aquestes mesures permeten que l'economia espanyola sigui ara més eficient.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta, Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen 13 minuts de les dues. Us expliquem ara que la plataforma Transforma la Salut reclama al Departament que vetlli pels drets de les persones trans d'acord amb l'actual model d'atenció al col·lectiu aprovat el 2017. Un document que va ser pioner però que no s'ha complert, diuen, en molts aspectes, i per això s'han vist obligats a presentar una sèrie d'iniciatives davant la síndica de Greuges. Saludem a aquesta hora Lina Molero, que és el portaveu de la plataforma Transforma la Salut. Bon dia, Lina.
Hola, bon dia.
Aclarim d'entrada que la vostra demanda no té res a veure amb la nova llei trans, recentment aprovada pel Consell de Ministres, sinó que més aviat fa referència als incompliments per part del Departament de Salut, oi?
Sí, correcte. A veure, sí que coincideix amb data amb l'aprovació d'aquesta llei, però el que estem reclamant és bàsicament l'incompliment sistemàtic del model de salut que es va aprovar el 2017.
De fet, es va crear un comitè de seguiment, no?, per vetllar que es complís aquest model, però un comitè que, diuen, no s'ha reunit mai.
Bueno, aquesta és una de les primeres demandes, que és que el comitè de seguiment, que és qui ha de vetllar per el compliment d'aquest model i és el que ha de vetllar perquè es doni un tracte digne envers l'atenció a la salut de les persones trans, doncs no s'ha reunit. L'última reunió va ser al juny del 2019, va ser la segona reunió, la primera va ser una reunió de constitució de qui ho havia de formar, la segona una reunió per posar sobre la taula quins punts s'haurien de treballar, i després d'allà mai més vam tenir la possibilitat de reunir-nos.
Avui en roda de premsa heu presentat una sèrie d'iniciatives. Si ens pots explicar quines són exactament i com es concretaran?
Bueno, ara el que hem fet el dia 22 és presentar una queixa a la síndica de Greuges. També el dia d'ahir vam registrar una carta adreçada al conseller de Salut i a la direcció del CatSalut. i ara segurament els propers passos seran parlar amb els grups parlamentaris. I el que demanem principalment és tornar a reunir-nos, tornar a fer possible, no?, a aquest comitè de seguiment i el desplegament del model tal qual es va acordar el 2017.
Que contemplava, per exemple, posa'ns alguns exemples de qüestions que es contemplava i s'han incomplert.
El tema de llistes d'espera d'intervencions quirúrgiques i especialment agreujada la intervenció de la masculinització del pectoral, la mastectomia, que es fan només 15 a l'any. Perquè tinguis una data, cada any rebem més de 250 nois o persones transmasculines o no binàries que desitgen aquesta intervenció i només es fan 15. Un dels compromisos del model era adequar les llistes d'espera de les intervencions quirúrgiques a la resta de cirurgies que es donen en el servei públic, no? I això, òbviament, no s'està complint. Després també tenim una sèrie d'intervencions quirúrgiques que sí que estan posades a la instrucció del 2017 i que a dia d'avui no tenim circuit de derivació, no tenim hospitals que les facin i directament són intervencions que estan allà, que queden molt, molt boniques al paperet, però que no es fan.
Lina Mulero, perdona. Sí, deia que per tot plegat compteu amb el recolzament d'una vintena d'associacions i entitats d'arreu del territori, no m'estranya perquè el desplegament territorial dels serveis trànsit sí que es va iniciar, però tampoc s'han complert.
Correcte. Un altre dels punts és que fa més d'un any que el desplegament territorial s'ha saturat. Ens consta que hi ha professionals de la salut que ja estan formats pels equips de trànsit Barcelona, i que estan esperant que pugui ser possible aquest inici del servei, però des de fa més d'un any que està totalment aturat i tampoc sabem per què. El que reclamem principalment és la falta de comunicació. El que necessitem és que el Departament de Salut es torni a sentar amb nosaltres, que tornem a parlar i poder fer possible tot el desplegament ja no territorial dels serveis trànsit, sinó del model complet, no? Del que vam establir el 2017.
Lina Mulero, no tenim més temps, portaveu de la plataforma Transforma la Salut. Gràcies per atendre la trucada de la xarxa i confiem, doncs, això, que el departament faci realitat en breu les seves demandes. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I parlant de drets, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'acte sexual que va tenir lloc a la discoteca Huaca, situada a Sant Quirze del Vallès en plena pista de ball, va ser consentit o no. El vídeo en què es veu a una menor d'edat realitzant una fel·lació es va difondre a través de les xarxes socials.
Els pares de la noia han presentat una denúncia per la naturalesa dels fets i la difusió del vídeo de l'acte sexual. En el text s'assegura que la noia no recordava res de la nit i que va prendre només una beguda. Per això ara s'investiga si la noia va ser sotmesa a algun tipus de submissió química. El noi, major d'edat, ha denunciat als Mossos aquest dimecres la gravació del vídeo sense el seu permís.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Terrassa estudia amb la Generalitat la possibilitat d'habilitar aules d'infantil pels nens i nenes de 2 anys en escoles públiques de primària de la ciutat. D'aquesta manera es vol donar resposta a la gran demanda generada per la posada en marxa al setembre de la gratuïtat d'aquest nivell educatiu. La Carme Contreras ens en dona més detalls des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Aquestes noves aules s'ubicarien en centres propers a les escoles bressol, amb edificis grans i que s'han quedat amb una sola línia. Tindrien fins i tot una entrada separada i un espai de pati propi. Ara per ara, l'Ajuntament té com a mínim 2 possibilitats sobre la taula. Les escoles bressol públiques de la ciutat ja estan a la seva màxima capacitat i hi ha llista d'espera per a aquesta franja d'edat. 210 famílies als centres municipals i 39 a les de la Generalitat, amb dades de novembre passat. L'Ajuntament ja fa 2 anys que treballa amb la idea de crear aquestes aules per comptar amb més places, però també amb l'objectiu d'augmentar l'escolarització en la franja de 0 a 3 anys. Escoltem Teresa Ciurana, regidora d'Educació.
Ara estem arribant a la proporció inversa, a un 60 escolaritzat i un 40 que no, però és evident que un 40% de criatures que encara no van a llar d'infants són moltes criatures.
Tot i que seria desitjable, des de l'administració local veuen inviable aquesta possibilitat per al proper curs. La mesura es complementaria amb la futura construcció, no abans de 3 anys, de 2 escoles bressol previstes a Can Colomer i al sud de l'Avinguda de Barcelona.
Veurem si aquest model s'acaba aplicant també a altres municipis. De moment, a Barcelona avui han anunciat que la ciutat tindrà 4 noves escoles bressols en funcionament. El curs vinent estaran a la Trinitat Nova, les Corts, Sant Martí de Provençals i la Teixonera.
La construcció d'aquestes 4 escoles suposa una inversió de 10.700.000 euros i ampliaran la xarxa municipal fins als 105 centres, amb prop de 9.000 places en total. A més d'aquestes 4 noves escoles, l'Ajuntament està a punt de licitar la construcció de la Can Carreres a Nou Barris i la de les casernes a Sant Andreu de Palomar. El regidor d'Educació, Pau González, ha explicat que l'objectiu és universalitzar l'educació de 0 a 3 anys i ha retret a la Generalitat que l'Ajuntament estigui assumint la meitat del cost d'escolarització en aquesta franja d'edat. A banda de les novetats a curt i mig termini, González també ha dit que treballen en l'expropiació de 2 solars per destinar a aquest ús, un al Carmel i un altre a l'antiga Esquerra de l'Eixample.
I un apunt més pel que fa a Barcelona. L'Ajuntament manté la congelació de tarifes i preus públics per l'any vinent.
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat els preus públics i privats pel 2023 que un any més mantenen congelades les tarifes vigents en equipaments o serveis, com ara el zoo, el parc d'atraccions del Tibidabo o el Bicing, malgrat l'increment de l'IPC. També a Andolla, Barcelona, el servei de càrrega elèctrica de vehicles disponibles a la xarxa de punts de recàrrega que gestiona BSM aplica els mateixos preus, malgrat l'augment del preu de l'electricitat.
El Geoparc Orígens del Pallars ja té la seva pròpia seu. Aquest migdia l'ha inaugurat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, que l'ha qualificat de molt important pel desenvolupament del territori. Des de Ràdio Tremp, José Vergés.
Talar ha destacat que les noves oficines demostren l'aposta decidida de l'Ajuntament i dels socis del Geoparc a favor d'un projecte que ha qualificat de clau pel desenvolupament del territori.
D'una banda perquè el Geoparc ens explica, i ens explica la nostra identitat, i evidentment des de la Diputació una eina que explica la identitat de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, hi hem de ser presents, i en segon lloc perquè és una oportunitat econòmica també pel territori.
Maria Pilar Cases, per la seva banda, ha apuntat que l'objectiu del Geoparc és guanyar visibilitat i que la ciutadania en conegui cada cop més la seva funció. La nova seu està situada a l'antiga Casa Potau, una botiga de queviures que al seu dia va ser un dels primers petits supermercats de la ciutat.
I ara és moment per la cultura. L'ETS Festival de l'Hospitalet de Llobregat ha anunciat els darrers grups que se sumen al cartell de la propera edició. Morgan, Pol Batlle i Rita Payés, Cariño, Àngel Stànic i Elefantes completen el cartell d'una edició que se celebrarà del 3 de març a l'1 d'abril a les 4 sales de concerts de l'Hospitalet. Ens ho amplia la Maria Toledo des dels mitjans de l'Hospitalet.
Ja estan a la venda les entrades per l'edició 2023 del Let's Festival que es celebrarà a l'Hospitalet del 3 de març a l'1 d'abril. El cartell s'ha completat amb Morgan, Cariño, Àngels Stànic, Elefantes, Luis Brea, Pantocràtor i Sandré. Amb aquestes confirmacions queda tancat un cartell de luxe amb una trentena de propostes entre les que destaquen Ginebres, Pau Vallvé, Los Punsetes, 21, La Plata, Pony Bravo i Caravana. El festival, que arriba a la seva 18a edició, continua combinant bandes consolidades i de llarga trajectòria amb propostes emergents, mantenint-se com una referència de la música independent a Catalunya. Les actuacions es distribuiran entre les 4 sales de concerts de l'Hospitalet, Salamandra, Pumarejo, The Garage i l'Oncle Jack.
I ara arriben els esports. Què ens porta el nostre company Joan Barberà? Joan, bon dia.
Bon dia, Sònia. La Lliga LEP Plata de bàsquet i en horari unificat avui es disputa la darrera jornada de la primera volta de la competició. El Salou i l'Hospitalet es veuen les cares, duel català, el Cornellà rep el Palma, el Prat el Benicarló i el Mollet juga a Cartagena. Tots els partits a les 8 del vespre, sens dubte, el maig més destacat és el derbi català Salou-L'Hospitalet. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens informa Jonay González.
Partit vital per les aspiracions de dos equips catalans a l'Alep Plata. El Club Bàsquet Salou rep l'Hospitalet en un partit atípic on els locals jugaran al pavelló del Serrallo, el seu enfrontament de la Lliga. Es tracta del darrer partit de la primera volta on salouencs i hospitalencs s'enfronten entre si en un duel directe per la permanència. Tots dos arriben després de guanyar la jornada anterior. El Salou es va imposar al Fibro i Palma per un punt, mentre que l'Hospitalet encadena dues victòries consecutives, primer contra el Ginet i després contra el Cartagena, dos rivals directes. La part baixa de la taula s'ha ajustat en les darreres jornades amb la victòria de l'Alginet al pavelló del Mollet la passada jornada, que podria haver allunyat els de Jesús Muñiz a un partit dels valencians. Aquest duel podria fer que els salouencs tornin a estar ficats de ple en la lluita per la permanència en la segona volta de la Lliga regular. El duel entre el Club Bàsquet Salou i l'Hospitalet es disputarà aquest dimecres a partir de 8:45 de la nit al pavelló del Serrallo, a Tarragona.
Gràcies, Jonay González, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I el Barça rep el Saragossa, darrer partit de l'any a la Lliga ACB de bàsquet per als homes de Salones Jessica Vicius, que aquesta setmana encara tenen un compromís més a l'Eurolliga masculina abans, però avui 13a jornada de la competició domèstica amb la visita del Saragossa al Palau Blaugrana a partir de les 7 de la tarda. A la Lliga femenina, ahir victòria de l'Espart Girona i derrotes del Barça Sant Feliuenc i el Cadí la Seu. Espart Girona i Barça seran a la Copa de la Reina, mentre que el Cadí n'ha quedat fora. També destaquem que després de 5 anys d'absència, aquest Nadal es recupera la disputa del partit amistós entre les seleccions nacionals d'hoquei gel de Catalunya i Euskadi. La cita la pista de gel de Puigcerdà, i com en anteriors edicions, el duel es juga tant en categoria femenina com en masculina. El duel femení en joc hores d'ara a Puigcerdà, i el partit masculí començarà a partir de les 8 del vespre. I Sònia, un darrer apunt, parlem de futbol, perquè l'Espanyol ha fet ja oficial el fitxatge del defensa César Montes, que arriba del Monterrey mexicà. Demà serà presentat.
Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres ara fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre campaneta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
He tornat al poble on vaig néixer. D'un temps ençà hi acostumo a anar un parell de dies a la setmana per qüestions familiars i sempre m'escapo a fer alguna caminada pel bosc. Fa dies que vull saber si el punt on el GPS assenyala una edificació és o no una ruïna. M'hi encamino, la motxilla a l'esquena i els ulls posats en el camí frondós. S'agraeix l'ombra i la mica d'aire que corre en algun revolt obert sobre un torrent sense aigua. No sé què trobaré al lloc indicat, però una curiositat ingovernable m'empenya a continuar muntany amunt i la incògnita em desvetlla una emoció estranya, una mica salvatge, assilvestrada, que em fa sentir com una remeiera antiga, rupestre i empoderada. Per fi arribo al lloc i descobreixo les restes d'un castell medieval que han començat a restaurar. Com és possible que fins avui no sapigués que al poble veí hi havia un castell que illo tempore ballava per nosaltres?
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT avalen el nou paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, però amb matisos. Comissions dubta que es puguin controlar realment d'aquesta manera els preus i la UGT demana que les mesures siguin més redistributives. El secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, les ha analitzat avui a la xarxa.
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer, ho hem vist amb el preu del gas, no? Que on són potser menys els actors, però bàsicament hi ha també figures fiscals, no? Que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta aquest increment de preus, no?
També ens hem acostat a una benzinera de Tortosa i al Mercat Central de Tarragona per veure com es valoren aquestes mesures a peu de carrer. De seguida us ho explicarem. És dimecres 28 de desembre de 2022 i tenim més titulars. La plataforma Transforma la Salut reclama al departament que vetlli pels drets de les persones trans d'acord amb l'actual model d'atenció al col·lectiu aprovat el 2017. Marc Pijuan.
La plataforma denuncia que el compromís adquirit amb el col·lectiu fa 5 anys no s'ha complert en molts sentits, com ara el desplegament territorial de les unitats trànsit.
Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat a executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Ronda Nord del Vallès, el Hard Rock, i a no saltar-se el marc legal vigent.
Mantindrien els impostos com estan i proposen una comissió per controlar cada 2 mesos el nivell d'execució de l'acord. Avui ho han presentat al govern.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'acte sexual que va tenir lloc a la discoteca Huaca, a Sant Quirze del Vallès, en plena pista de ball.
El vídeo en què es veu a una menor d'edat realitzant una fel·lació es va difondre a través de les xarxes socials.
En cultura, l'Ets Festival de l'Hospitalet de Llobregat ha anunciat els darrers grups que se sumen al cartell de la propera edició.
Morgan, Pol Batlle i Rita Payés, Cariño, Ángel Stanic i Elefantes completen el cartell d'una edició que se celebrarà del 3 de març al 1 d'abril a les 4 sales de concert de l'Hospitalet.
En esports, a la Lliga Lep Plata de bàsquet, darrera jornada de la primera volta de la competició, Joan Barberà.
El Salou i l'Hospitalet es veuen les cares en un duel català. El Cornellà rep el Palma, el Prat el Benicarló i el Mollet juga a Cartagena tots els partits a partir de les 8 del vespre.
I ara fem un cop d'ull també al temps, a la previsió que ens espera per les properes hores i per fer-ho, com sempre, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta jornada de dimecres, doncs, continua l'estabilitat dels darrers dies i això es tradueix en domini de l'ambient assolellat a pràcticament tot el país. I diem pràcticament perquè encara a hores d'ara s'observen alguns bancs de boira en algunes fondalades de l'interior, que aquest matí eren presents, per exemple, a la Plana de Vic, també a la Conca de Tremp, el Pla del Bages, Vall de l'Ebre i també el Pla de Lleida. Aquestes dues darreres zones de ponent són on creiem que les boires, els bancs de boires, siguin persistents durant pràcticament tot el dia. A la resta del territori, el que dèiem, domini de l'ambient assolellat, amb temperatures que seran una miqueta més baixes que la jornada d'ahir dimarts. I les màximes, en principi, no creiem que vagin més enllà d'aproximadament els 18-20 graus, sobretot a punts del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Al control de so hi tenim l'Eloi Manent, a la redacció i coordinant el Marc Pijuan, i qui us parla, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT avalen el nou paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, però amb matisos. Comissions dubta que es puguin controlar realment d'aquesta manera els preus i la UGT demana que les mesures siguin més redistributives, o sigui, més proporcionals en funció dels ingressos de la ciutadania. El secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, les ha analitzat avui a la xarxa. Ho ha seguit la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
Bon dia. Hi ha mesures importants entre les aprovades ahir pel Consell de Ministres i altres que cal veure com es traslladen a les parts implicades, per exemple, a les grans empreses distribuïdores. El responsable d'Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, demana que la reducció de l'IVA dels aliments bàsics no reverteixi en l'augment dels beneficis d'aquestes companyies, sinó únicament, diu, en l'estalvi del consumidor. Bellera ha afirmat a la xarxa que és difícil controlar els preus, però no impossible.
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer, ho hem vist amb el preu del gas, no? Que on són potser menys els actors, però bàsicament hi ha també figures fiscals, no? Que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta aquest increment de preus, no? El que hem vist al llarg dels darrers mesos és que l'increment de preus no s'ha produït per un increment del que són els salaris, sinó s'ha produït bàsicament pel manteniment del que són els marges de benefici de les empreses, especialment de les grans empreses, en una situació on s'han incrementat moltíssim els preus energètics. No?
Des de l'altre sindicat majoritari, la UGT, el secretari general de Catalunya, Camil Ros, ha dit que les mesures generen dubtes. Considera que no s'haurien d'abaratir els aliments a les persones amb rendes elevades i proposa fixar un topall màxim als preus dels productes bàsics i dels carburants d'una manera temporal. Encara en el capítol econòmic i en relació a les pensions, Bellera de Comissions Obreres considera prou important la segona fase de la reforma perquè hi hagi un consell màxim i l'acord, ha dit, pugui arribar al gener. Bellera nega que perillin els fons europeus Next Generation si s'ajorna l'acord fins al principi d'any.
Gràcies, Maite. Així és com ho veuen els sindicats majoritaris. Ara volem saber també com valoren aquestes mesures a peu de carrer i per fer-ho ens hem acostat a una benzinera de Tortosa i al Mercat Central de Tarragona, que celebren que se suprimeixi durant 6 mesos l'IVA que s'aplica als aliments de primera necessitat perquè diuen així s'incentivaran les compres. Des de Tarragona Ràdio, Teresa Ortega, endavant.
Els venedors del principal mercat municipal de la ciutat de Tarragona celebren que el govern espanyol suprimeixi l'IVA que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat. Pensen que la mesura incentivarà les compres, com explica Andreu de Fruites Manoli.
Sembla una petita ajuda per incentivar una mica més les ventes.
També celebra l'eliminació de l'IVA Jones de la parada Gusum Orgànic Zero. Pensa, però, que s'hauria d'allargar més enllà de 6 mesos.
Que comencen a animar-se i no preocupar-se pel tema de l'IVA, que ara és el moment.
Els consumidors no ho tenen tan clar. La Maria Àngels exigeix altres mesures que ajudin a afrontar l'escalada de preus.
Està bé, però podien haver agafat altres mesures. No sé, algo que vagin a la gent que ho necessita més, perquè això, a fi al cap, ho paguem tots.
Tot i els preus, el Mercat Central de Tarragona viu aquest Nadal un constant degoteig de gent que visita les parades.
Gràcies, Teresa. I per saber com valoren els ciutadans la supressió de la bonificació dels 20 cèntims pel carburant, connectem en aquest cas amb els companys de 21 Ràdio. Caterina Vinyó, què us han dit?
Hem parlat amb clients d'una gasolinera de Tortosa amb bastanta afluència de gent durant el matí, però el motiu que ens han donat per plenar el dipòsit no ha estat la fi del descompte.
He vingut perquè a més s'estava acabant el gasoil i abans de quedar-me sense, he vingut a omplir.
No, simplement ara me feia falta picar-ne i he vingut prenent això. I aprofitant també, claro.
La població creu que seria millor que la mesura continués vigent.
Pues que fiquin unes altres, perquè si no tenen cara en patir elèctric.
Bueno, pues millor que continuessin, però, en fi, anirem passant com poguéssim.
La mesura continuarà vigent per al transport professional de carretera, per a l'agricultura o la pesca.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La plataforma Transforma la Salut denuncia que el Departament de Salut no compleix el desplegament del model d'atenció al col·lectiu aprovat el 2017. Per això han presentat una queixa a la síndica de Greuges.
Acusen el departament de manca de comunicació. Es queixen que la comissió de seguiment de l'acord no s'ha arribat a reunir, mentre, diuen, no s'ha complert la reducció de les llistes d'espera per fer intervencions quirúrgiques i tampoc s'ha complert el desplegament territorial dels serveis trànsit previstos a l'acord. Lina Molero és la portaveu de la plataforma Transforma la Salut.
Fa més d'un any que el desplegament territorial s'ha aturat. Ens consta que n'hi ha professionals de la salut que ja estan formats pels equips de trànsit Barcelona i que estan esperant que pugui ser possible aquest inici del servei, però des de fa més d'un any que està totalment aturat i tampoc sabem per què.
El col·lectiu té previst reunir-se els propers dies amb els grups parlamentaris.
Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'acte sexual que va tenir lloc a la discoteca Huaca, situada a Sant Quirze del Vallès, en plena pista de ball, va ser consentit o no. El vídeo en què es veu a una menor d'edat realitzant una fel·lació es va difondre a través de les xarxes socials.
Els pares de la noia han presentat una denúncia per la naturalesa dels fets i la difusió del vídeo de l'acte sexual. En el text s'assegura que la noia no recordava res de la nit i que va prendre només una beguda. Per això ara s'investiga si la noia va ser sotmesa a algun tipus de submissió química. El noi major d'edat ha denunciat als Mossos aquest dimecres la gravació del vídeo sense el seu permís.
Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat a executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Ronda Nord del Vallès, el Hard Rock i a no saltar-se al marc legal vigent. Mantindrien els impostos com estan i proposen una comissió per controlar cada dos mesos el nivell d'execució de l'acord. Avui ho han presentat el govern i la Mont Carvajal ho ha recollit. Mont, bon dia.
Bon dia, Sònia. La portaveu parlamentària socialista Alicia Romero ha detallat la proposta que han fet arribar al govern per signar un acord pressupostari avui mateix, ha dit, si el president aragonès ho volgués. En infraestructures passen per tirar endavant el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Com pot ser el centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou, com pot ser la Ronda Nord, el Vallès Occidental... Projectes que, a més, tenen el suport del territori, però també del Parlament de Catalunya, perquè s'han aprovat aquí.
El PSC controlaria cada dos mesos el nivell d'execució dels pressupostos i d'altres acords.
Qualsevol acord que prengui no contravingui el marc legal vigent ni l'ordenament. Aquest és un tema important per nosaltres. El govern de la Generalitat així també es va comprometre amb el govern d'Espanya amb una taula de diàleg, amb un dels acords de la taula del diàleg, i nosaltres volem que també consti així en el nostre acord.
Els socialistes recorden que tenen el mateix pes que el govern, 33 diputats, i malgrat l'executiu ja compta amb el suport dels 8 diputats dels comuns, la negociació entre ells i Esquerra ha de ser equilibrada i en cap cas una adhesió.
I encara en clau política, el govern espanyol invertirà 3.500 milions d'euros en polítiques de promoció de l'ocupació juvenil. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant el balanç del primer any d'implantació de la reforma laboral. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Yolanda Díaz ha tret pit de tot el que la reforma laboral ha aconseguit en un any, com la xifra més alta de la història d'assalariats indefinits, gairebé 14 milions de treballadors. També la taxa de parcialitat més baixa des de 2010 i la taxa de temporalitat més baixa en 15 anys. La ministra doncs, ha congratulat d'haver arribat per primer cop a la història els 20 milions i mig d'ocupats i els 3 milions de joves menors de 30 anys treballant, la xifra més elevada en 11 anys. Ara bé, la taxa de temporalitat juvenil, malgrat reduir-la, encara es troba en el 45%. Per això ha anunciat una inversió de 3.500 milions d'euros en polítiques d'impuls a l'ocupació entre els joves. Així ha valorat els èxits assolits en la reforma laboral la ministra de Treball i vicepresidenta del govern.
Creo poder afirmar hoy que este es el gobierno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sí, es el gobierno para ellos y de ellas. Y nos queda mucho por hacer, querido Joaquín, pero créanme, vamos a seguir mejorando la vida de la gente.
Segons Yolanda Díaz, la implantació d'aquestes mesures permeten que l'economia espanyola sigui ara més eficient.
Notícies en xarxa.
Són 3:15 del migdia. Us expliquem ara que l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf demana que el megaprojecte tecnològic en què es vol convertir la cimentera de Vallcarca permeti diferents usos per part de la ciutadania d'aquesta àrea del Parc Natural del Garraf. L'Ajuntament de Sitges dona suport al projecte.
El president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, Jaume Mercè, demana a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i a l'empresa a la qual pertany la cimentera, Fomento de Construcciones y Contratas, que tinguin en compte la proposta ecològica.
Estaria bé que aquesta empresa tan potent digués: avui farem un acte a favor de la natura, i aleshores sí que ho reconvertissin i per tant, només hi hagués doncs, un espai natural. I podrien haver usos que relacionats amb el parc. Podria haver-hi doncs, inclús un centre d'acolliment per a les persones que volen doncs, entrar-hi, que volen conèixer-ho. Això seria una gran idea que el poso sobre la taula i possiblement l'alcaldessa de Sitges potser ho tingui en compte.
La Generalitat també veu bé el projecte de transformar la cimentera de Vallcarca en un campus referent per a les indústries del coneixement i la innovació.
I del Garraf anem fins al Pallars perquè us hem d'explicar que el Geoparc Orígens ja té la seva pròpia seu. Aquest migdia l'ha inaugurat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, que l'ha qualificat de molt important pel desenvolupament del territori. Des de Ràdio Temp, José Vergés, endavant.
Talar ha destacat que les noves oficines demostren l'aposta decidida de l'Ajuntament i dels socis del Geoparc a favor d'un projecte que ha qualificat de clau pel desenvolupament del territori.
D'una banda perquè el Geoparc ens explica, i ens explica la nostra identitat, i evidentment des de la Diputació una eina que explica la identitat de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, hi hem de ser presents, i en segon lloc perquè és una oportunitat econòmica també pel territori.
Maria Pilar Cases, per la seva banda, ha apuntat que l'objectiu del Geoparc és guanyar visibilitat i que la ciutadania en conegui cada cop més la seva funció. La nova seu està situada a l'antiga Casa Potau, una botiga de queviures que al seu dia va ser un dels primers petits supermercats de la ciutat.
Al Prat de Llobregat, canalla i adults se submergeixen en una nova edició del Prat i Joc inspirada en el fons marí. Aquesta proposta ofereix diverses activitats lúdiques i educatives per a infants de 3 a 11 anys durant les vacances escolars d'hivern. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
Des de primera hora de la tarda, l'Escola del Parc ha vist cues i moltes ganes de tornar a un Prat i Joc que no se celebrava des de l'esclat de la pandèmia. Neus Fernández Colomer n'és la coordinadora.
La gent tenia moltes ganes ja de tornar al Prat i Joc, tant els monitors i monitores que treballem com les famílies. I la veritat és que ha tingut molt bona acollida. La gent està molt encantada de l'ambientació, de les activitats.
Enguany, la temàtica del Prat i Joc versa sobre els oceans i els mars, oferint una gran varietat de propostes als infants que hi participen.
El centre d'interès és el fons marí, tant el tema de la fauna com la quantitat d'oceans i mars, però també una mica com la mitologia, no? Una mica de... A totes les mitologies hi ha alguna del mar, l'Atlàntida, els déus grecs... Doncs volíem ficar-ho tot en un mateix pot i que poder treure un suc de tot una mica.
El Prat i Joc se celebra a l'Escola del Parc de 4 a 8 de la tarda fins divendres. Una oportunitat única de capbussar-se en aquesta activitat que transporta petits i grans al màgic món dels oceans.
Doncs seguint amb els clàssics de Nadal, a Palamós avui tornen els pastorets dels Showboys. Després de 2 anys d'absència per la pandèmia, enguany Palamós recupera aquesta divertida versió del clàssic de Folk i Torres. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els Showboys ja fa uns quants anys que es van ajuntar com a associació, l'origen una colla de carnaval. L'any 2002 van emprendre l'aventura de representar els pastorets, obra tradicional catalana que no s'havia tornat a fer Palamós en molt de temps. A excepció d'una edició en què van descansar, des de llavors havien estat 16 anys al peu del canó. El 2020 i el 2021 no es van poder fer per la pandèmia i avui tornen amb més força que mai. Alexandre Bels i Ferran Maimí ho expliquen. Són el director i l'actor de l'obra, respectivament.
O sigui, el guió original està inspirat en Folk i Torres, però a més és un guió que cada any canvia i es fa com un recull anual, no?, de totes les coses que han anat passant entre el grup d'amics o després ja a nivell municipal.
Es tornarà a gaudir d'uns bons pastorets. No?
Els pastorets del Showboys estaran avui a 8:45 del vespre a la Gorga de Palamós. Encara hi hauran 2 funcions més, demà i divendres a la mateixa hora.
I ara repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional ha detingut el propietari de diversos establiments de Platja d'Aro per explotar treballadors estrangers.
Després d'una investigació de 4 mesos, els agents van determinar que en aquests locals hi treballaven diverses persones de manera continuada en jornades de més de 8 hores, de dilluns a diumenge, sense descans, ni dies lliures ni vacances. En una nova inspecció, a principis d'aquest mes, van constatar que no tenien contracte i no estaven donats d'alta a la Seguretat Social.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 60 anys per disparar contra una família, tots veïns del barri de la Bordeta de Lleida.
El detingut, que passarà a disposició judicial, està acusat d'intent d'homicidi amb i té altres antecedents. I una...
Moment per la cultura. A l'Ets Festival de l'Hospitalet de Llobregat ha anunciat els darrers grups que se sumen al cartell de la propera edició. Morgan, Pol Batlle i Rita Payés, Cariño, Ángel Stanic i Elefantes completen el cartell d'una edició que se celebrarà del 3 de març a l'1 d'abril. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Toledo.
Ja estan a la venda les entrades per l'edició 2023 de l'Ets Festival, que es celebrarà a l'Hospitalet del 3 de març a l'1 d'abril. El cartell s'ha completat amb Morgan, Cariño, Àngels Stanic, Elefantes, Luis Brea, Pantocràtor i Sandré. Amb aquestes confirmacions queda tancat un cartell de luxe amb una trentena de propostes, entre les que destaquen Ginebres, Pau Vallvé, Los Punsetes, 21, La Plata, Pony Bravo i Caravana. El festival, que arriba a la seva 18a edició, continua combinant bandes consolidades i de llarga trajectòria amb propostes emergents, mantenint-se com una referència de la música independent a Catalunya. Les actuacions es distribuiran entre les 4 sales de concerts de l'Hospitalet: Salamandra, Pumarejo, The Garage i l'Oncle Jack.
I ara arriben els esports. Ens porta el nostre company Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Sònia. Parlem de la bàsquet de la Lliga Lep Plata. Avui, última jornada de la primera volta de la competició domèstica. El Salou i l'Hospitalet es veuen les cares en un duel català. El Cornellà rep la visita del Palma. El Prat juga davant el Benicarló. I el Mollet ho fa a Cartagena. Tots els partits a partir de les 8 del vespre. I el maig més destacat, sens dubte, és el derbi català entre el Salou i el club bàsquet l'Hospitalet. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens fa la prèvia, ens informa el Jonay González.
Partit vital per les aspiracions de dos equips catalans a la Lep Plata. El Club Bàsquet Salou rep l'Hospitalet en un partit atípic on els locals jugaran al pavelló del Serrallo, el seu enfrontament de la Lliga. Es tracta del darrer partit de la primera volta on salouencs i hospitalencs s'enfronten entre si en un duel directe per la permanència. Tots dos arriben després de guanyar la jornada anterior. El Salou es va imposar el Fibui Palma per un punt, mentre que l'Hospitalet encadena dues victòries consecutives, primer contra el Ginet i després contra el Cartagena, dos rivals directes. La part baixa de la taula s'ha ajustat en les darreres jornades amb la victòria de l'Alginet al pavelló del Mollet la passada jornada, que podria haver allunyat els de Jesús Muñiz a un partit dels valencians. Aquest duel podria fer que els salouencs tornin a estar ficats de ple en la lluita per la permanència en la segona volta de la Lliga regular. El duel entre el Club Bàsquet Salou i l'Hospitalet es disputarà aquest dimecres a partir de 8:45 de la nit al pavelló del Serrallo, a Tarragona.
Gràcies, Jonay González, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui molt pendents d'aquesta última jornada, darrera jornada de la primera volta a la Lliga Lep de bàsquet. Encara en el món de la cistella, dos apunts més. El Barça rep el Saragossa, darrer partit de l'any a la Lliga ACB per als homes de Sarunas Jasekevicius, que aquesta setmana encara tenen compromís més. És a l'Eurolliga masculina. Abans, però, avui, 13a jornada de la competició domèstica amb la visita del Saragossa al Palau Blaugrana a partir de les 7 de la tarda. I a la Lliga Femenina, a la categoria d'or del bàsquet estatal femení, ahir, jornada, victòria de l'Espart Girona, derrotes del Barça Sant Feliuenc i del Cadí La Seu. L'Espart Girona i el Barça Sant Feliuenc seran a la Copa de la Reina, mentre que el conjunt de la Seu d'Urgell s'ha quedat fora de la competició del CAO. Més aspectes en plana poliesportiva a destacar. Adam Raga ja coneix el calendari del Campionat d'Espanya de trial, que se celebrarà la seva primera temporada a Cal Rosal el proper mes d'abril. Una temporada més, el pilot d'Ulldecona lluitarà per ocupar algunes de les posicions de privilegi de la classificació general final. Canal 21 Ebre Ràdio, Vicky Magí.
L'Assemblea General de la Federació Espanyola de Motociclisme, que es va celebrar al Consejo Superior de Deportes de Madrid, va definir els calendaris de tots els campionats i copes d'Espanya de les diferents disciplines de motociclisme, a més de fer balanç de la temporada 2022, que ha estat molt exitosa, posant el motociclisme espanyol com a referent internacional. En l'àmbit del trial, l'ulldeconenc Adam Raga i la resta de pilots participants ja coneixen el calendari del Campionat d'Espanya, que començarà el dia 2 d'abril amb la prova de Cal Rosal. Posteriorment, el 28 de maig, arribarà la cita de Benavís, a Màlaga. El 8 i 9 de juliol es celebraran les proves de Pobladura de les Regueres, el 24 de setembre la d'Entrimo, a Ourense, i el 22 d'octubre acabarà el certamen amb una cita que tindrà com a escenari un lloc encara per a determinar. Una temporada més, i amb més de dues dècades, Raga lluitarà per ocupar els llocs de privilegi del campionat, demostrant la seva gran qualitat.
Gràcies, Vicky Maigí. Des de Canal 21 Ebre Ràdio, no estarem pendents d'Adam Regà i de tots els pilots catalans en aquest Campionat d'Espanya de trial. Després de 5 anys d'absència, aquest Nadal es recupera i s'ha recuperat la disputa del partit amistós entre les seleccions nacionals d'hoquei gel de Catalunya i Euskadi. La cita avui a la pista de gel de Puigcerdà, i com en les anteriors edicions, el duel es juga tant en la categoria femenina com en la masculina. Hores d'ara, en joc el duel femení, el partit entre Catalunya i Euskadi, amb el marcador d'empat a 0 gols. Per tant, taules sense gols ara mateix aquest partit femení. A partir de les 8 del vespre es jugarà el duel masculí. I hem de parlar del Dakar aquests dies, a punt ja de començar aquesta tradicional i gran cita esportiva del món del motor. Seran 57 els esportistes catalans que disputaran l'edició número 45 del Dakar, que es presenten a la línia de sortida aquest proper dissabte, dia 31 de desembre, amb diversitat d'objectius. Alguns lluitaran per la victòria en la seva categoria, d'altres per intentar guanyar alguna etapa, la majoria per fer un gran o un bon paper. Tots tenen la il·lusió d'arribar a la meta de Daman el diumenge 15 de gener del 2023, després de dominar el desert en aquesta edició, en aquesta prova que es disputa a l'Aràbia Saudita. Hi haurà representació catalana a totes i cadascuna de les proves. I en futbol destaquem que l'Espanyol ja ha fet oficial un secret a veus, el fitxatge de César Montes per a la defensa blanquiblava. Després de molts mesos de rumors, el conjunt blanquiblau ha confirmat la incorporació del mexicà pel que resta de temporada. Cal destacar que demà a Sònia serà presentat aquest nou futbolista de l'Espanyol, un espanyol que té el proper compromís de Lliga el proper dissabte al camp del Barça. Hi haurà derbi català entre el Barça i l'Espanyol. Per cert, qui juga demà és el Girona, que rebrà la visita del Rayo Vallecano.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. També a l'Eloi Manent, que el tenim al control de so, i a la Núria de José, que avui l'hem tingut a la redacció i coordinant. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Uns servidors, Martí, Joan i Sònia Quer, ho deixem aquí, però hi tornarem demà. Fins aleshores, que sigueu feliços.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xerrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT avalen el nou paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, però amb matisos. Comissions dubta que es puguin controlar realment d'aquesta manera els preus i la UGT demana que les mesures siguin més redistributives, o sigui, més proporcionals en funció dels ingressos de la ciutadania. El secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, les ha analitzat avui a la xarxa. Demana que la reducció de l'IVA dels aliments bàsics no reverteixi en l'augment dels beneficis de les companyies distribuïdores, sinó únicament, diu, en l'estalvi del consumidor. Bellera ha afirmat a la xarxa que és difícil controlar els preus, però no impossible.
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer, ho hem vist amb el preu del gas. Bàsicament hi ha també figures fiscals, no?, que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta aquest increment de preus, no? El que hem vist al llarg dels darrers mesos és que l'increment de preus no s'ha produït per un increment dels salaris, sinó s'ha produït bàsicament pel manteniment dels marges de benefici de les empreses, especialment de les grans empreses, en una situació on s'han incrementat molt